Radio Astel.
Que passant de les 11, ara sí, com sempre, comencem la secció. És que ara, mira, em fa mal
dir
successos, bueno, d'esdeveniments negatius.
Crònica policial també m'agrada.
És com...
Ho direm així.
Crònica policial.
Perquè al Virgili això li estarà bé. Crònica policial, amb una dada, i és el 90%, Olma, perquè aquest és l'índex de resolució aproximat dels homicidis pel que fa a casa nostra.
90%. 9 de cada 10 crims, no, això? Són mercè.
Que acaben doncs, resolts. I hi ha un 10% d'assassinats, però que continuen impunes. I avui en Cesc Maideu ens en portarà 5 exemples. I comencem amb el cas, Cesc, del Pol Cugat.
Sí, la setmana passada em vas comentar que n'avancés algun i vaig avançar el cas del Pol, que és un cas molt recent, a més és un cas que la seva família últimament ha fet bastantes crides a intentar trobar col·laboració ciutadana per trobar el cadàver del Pol. I bàsicament ens hem de situar en una casa apartada de les Borges Blanques i això hem de memoritzar la data del 21 d'octubre de l'any 2021. En aquella casa hi havia una plantació de marihuana i el Pol era l'encarregat de vigilar-la durant uns mesos. I el 21 d'octubre l'herba ja s'havia pelat, que pelar vol dir el pas prell, potser tampoc està ben dit pelat ara, però l'herba ja s'havia pelat.
Tu fes tranquil, després sí, en Virgili ja t'ho farà saber.
L'herba ja s'havia pelat i bàsicament estava preparada per vendre, per transportar-la i per començar a distribuir-la. I en aquest context, algú va assassinar el Pol a ganivetades. S'ha de tenir en compte que en aquell moment ell estava tenint problemes per cobrar i això ho havia enviat a la seva família per missatges. I aquell 21 d'octubre era l'últim dia de feina, per tant, era el dia que l'havien de pagar. Però en lloc de pagar, el van acabar matant. La mare recorda, de fet, que ells sempre li deien al Pol que el volien ajudar econòmicament, que no fes tonteries, que ells ja l'ajudaven, però ell no es deixava ajudar. I ell, bàsicament, el seu somni era llogar una casa al Pirineu, a Coll de Nargó, i escalar amb els amics. Ja tenia un amic també amb qui havia llogat un pis i anar allà a escalar, i bàsicament havia volgut fer diners ràpids, en aquest cas vigilar una plantació de marihuana, doncs per fer aquesta nova vida a Coll de Nargó. Però va acabar morint.
Escolta, i qui va trobar el cadàver, el seu cadàver?
És un cas una mica rocambolès perquè els Mossos mai han vist el seu cadàver, però hi ha gent que assegura que l'ha vist i en tot cas mai s'ha trobat.
Però no se sap, com se sap que és ell, doncs?
És a dir, se sap que és ell perquè sí que els Mossos a l'escenari del crim van trobar molta sang que és seva. I després, això sembla que ja ho havien comentat algun dia, amb la quantitat de sang que hi ha, el forense i els Mossos ja poden concloure que és impossible que aquesta persona segueixi viva.
Val.
I per tant, en aquest cas, ja està, es dona... Si s'investiga com un homicidi, no s'investiga com una desaparició.
Ostres, Cesc, jo ara et juro que amb aquest rànquing que ens has fet avui penso amb els familiars d'aquestes persones, d'aquests crims sense resoldre, no? Que deu ser un viure sense viure, gairebé.
Sí, i en aquest cas, a part d'això, del fet de no saber qui ha matat el teu familiar, també en el cas del Pol i la seva família és el fet de no poder ni enterrar-lo, ni acomiadar-lo, ni absolutament fer res. I és una ferida que segueix oberta i cada cop que surt a les notícies, t'apareix un cadàver no sé on.
Informació, pam, ja penses, no?
Ja ho lligues.
Mare meva, i hi ha investigats, però, o no?
Hi ha molts investigats, hi ha 7 investigats, i la instrucció encara està en marxa. Això és un crim del 21, el problema és que és una instrucció que serà molt llarga perquè hi ha molts escenaris diferents, hi ha molts investigats diferents. Bàsicament, diem els noms seus, es diuen Artemio, Néstor, Carles, José María, Aniol, Xavier i Albert.
Aquests són els investigats,
Els investigats, que tots ells, més o menys, amb més o menys rang, formaven part de l'organització que cultivava la marihuana en aquella casa de les Borges Blanques. I és una organització que tenia més plantacions, és a dir, no només estem parlant d'aquella de les Borges Blanques. I són 7, però sobretot els focus estan posats en l'Albert, perquè bàsicament moltes proves l'assenyalen. N'enumero algunes, i és ell va conduir per últim cop el cotxe del Pol, que no era la casa el dia que va morir, sinó que va aparèixer a Lleida, el cotxe.
Ostres.
A més, van trobar sang del Pol als pedals del cotxe.
Home, és prou incriminatori, no, això?
A més, al costat del matalàs on hi havia sang del Pol i on en teoria hi havia el cadàver del Pol, hi havia una ampolla d'aigua amb una empremta de l'Albert. A la casa hi havia una pulsera de gimnàs seva i al cotxe hi havia les claus de la masia. A més de tot això, el posicionament del seu telèfon no descarta absolutament res, bàsicament perquè el tenia apagat tot el dia que el teoria el Pol l'assassinen. I tot això, sumat al fet de que quan troben el cadàver del Pol, o quan, bàsicament, se sap que el Pol l'han assassinat, ell es fuga. Se'n va a Roma, 8 mesos, i ningú sap res d'ell. I de cop torna, s'entrega a la policia i l'ingressen a presó preventiva. què passa? Que passen els mesos, les setmanes, i no hi ha més proves contra ell, i al final acaba sortint en llibertat. Continua com a investigat, però està en llibertat ara mateix.
Perdó, però o sigui, es va entregar ell a la policia?
Sí.
I tot i així està fora de la presó?
Sí, perquè sí que hem enumerat un conjunt de proves, però també moltes d'aquestes proves potser serien circumstancials ara mateix. És a dir, van trobar, és el que dèiem, van trobar sang del Pol en el cotxe quan ell havia conduït el cotxe l'última vegada. Però si realment ell assegura que estava en aquella casa i ell és una de les persones que assegura que va descobrir el cadàver del Pol, pot ser que ell trepitgés la sang.
Clar.
I que no l'hagués matat.
Clar, és a dir, i la prova definitiva, perdó, Cesc, és que no hi ha el cos.
Aquest és un dels casos, aquest és el tema, no hi ha el cos.
Clar.
L'última connexió del mòbil del Pol, que aquest és un element que s'està intentant buscar i mirar bé, és a Castelldans, que és un municipi molt proper a les Borges Blanques.
Sí, sí.
Però no apareix. S'han fet batudes. Un dia en un pantà que hi ha al costat es va descobrir com una cosa que surava i de nou esperança per la família de potser és el Pol. No, era un bidó buit. I això, bàsicament, la família també diu a tothom de Castelldans que tingui una mica de memòria, que faci memòria el 21 d'octubre de 2021, si recorda el cotxe del Pol, si recorda el Pol, la cara del Pol, per situar-lo i per continuar la investigació.
Vinga, doncs continuem amb aquest rànquing que ens ha preparat avui el Cesc Maideu d'aquests 5 crims sense resoldre. Anem pel segon. Fas viatjar una mica més lluny en el temps.
Ara anem bastant més lluny, que és l'any 1986. És a dir, hi ha crims encara de l'any 86. Imagina't. Que continuen sense resoldre. I en aquest cas viatgem fins a Anglès, a la Selva, un municipi que no arriba als 6.000 habitants. I en aquest és un cas una mica estrany, ja anirem a per pams. A més, és molt conegut. Si el voleu conèixer una mica més, hi ha un llibre de la Tura Soler i el Jordi Grau que es diu Sense càstig, que l'expliquen superbé aquest crim i està molt bé aquest llibre. Bàsicament, ens he de situar una casa als afores d'Anglès i viuen en una planta els pares, en una planta la filla i la seva parella. I de cop apareix el cadàver de la mare.
Ostres.
La mare es diu Remei Soler, i té 65 anys. I bàsicament l'han degollat amb un ganivet i després li han clavat un fort cop al cap. En una primera declaració, la filla explica que ella és la primera que descobreix el cadàver, que de fet veu el lladre i que el lladre fins i tot li clava un cop al cap a ella. Per tant, per la Guàrdia Civil en aquell moment no es presenta un cas molt complicat perquè es considera que és un robatori i, per tant, bàsicament falta buscar el lladre. A casa hi faltaven unes pessetes que trobaven a faltar els familiars, per tant, un robatori.
Val.
Però hi ha girs de guió. El primer gir de guió és que es descarta que és un lladre i la història comença a combinar drames familiars i fins i tot rituals de bruixeria.
Ai.
Pel mig. Bàsicament... En pocs dies després de la mort de la Remei, després de l'autòpsia i tot, l'enterren. I la Guàrdia Civil comença a sospitar de la filla com l'assassina de la seva mare.
Noi.
Primer, els arriba una informació una mica estranya, que és que en el cementiri la filla havia proposat un pacte de silenci a tots els seus familiars per no parlar mai d'un llibre de bruixeria que tenen a casa. Aquell llibre no pot sortir, en les converses amb la Guàrdia Civil no es pot parlar d'aquest llibre. A més, tenim una parenta que explica que el pare li ha explicat que sospita de la filla, com assassina de la
mare. El mateix, o sigui, l'home de la dona morta, eh?
Exacte.
La part de la filla.
La filla, exacte, com que sospita d'ella. I després, a més, la filla canvia de versió davant la Guàrdia Civil. Ara explica que l'assassí no li va clavar un cop, sinó que li va fer tocar el llibre de bruixeria i també li va fer tocar les ferides de la seva mare morta. Per tant, de cop i volta, la versió canvia completament i la Guàrdia Civil comença a sospitar molt, molt de la filla i la detenen. Fins i tot entra en presó preventiva, també s'intenta treure la vida a la presó, la filla, però finalment no va acabar no res. Bàsicament,
exacte, com va acabar tot.
Bàsicament, va sortir en llibertat al cap de poc, perquè quan faltaven pocs dies pel judici, el seu advocat va presentar un recurs de llibertat, perquè considerava que totes les proves que hi havia eren sospites i no eren proves, que en el fons una mica de raó tenia, perquè hem parlat del pare diu què, la mare diu què, la tieta diu què. A més, en seu judicial, el pare nega que ell sospiti de la filla, la parenta aquella que havia dit que el pare sospitava de la filla es desdiu del que havia dit, i per tant no queda absolutament res. S'arxiva la causa, es reobre amb altres investigacions que no arriben enlloc, i el cas, doncs, amb l'arxivament, amb el temps, ha esdevingut permanent.
Wow.
ostres, tu, i no resol. Clar, jo ara que deies, no? Aquestes versions que es van canviant, jo dedueixo que això en un judici és importantíssim, no? Per part del jutge, per poder, quan hi ha aquests canvis de declaracions, no? Quan es contradiuen...
I no només és important al judici, sinó també per arribar a judici. En aquest
clar,
cas
per
la
investigació,
això,
no?
Perquè en aquests casos tenim unes persones que declaren a la Guàrdia Civil una cosa i quan declaren davant del jutge diuen una altra cosa.
Clar.
Per tant, aquesta contradicció és el que acaba provocant que la filla finalment no sigui encausada ni jutjada.
Déu-n'hi-do. Doncs vinga, Cesc, anem cap al tercer lloc del rànquing. No ens movem, diria, de la província de Girona. Senzilla com la vida. I ara ens situem a Palafrugell, si no m'equivoco.
Així és, uns anys més endavant, que és l'any 2008, que és un cas antic, també, i que un cas antic que continua sense resoldre, i el de la Montserrat Sánchez, que tenia 40 anys llavors i bàsicament era una botiguera del centre comercial Sant Sebastià d'aquesta localitat empordanesa. A quarts de 9 del vespre, com cada dia va plegar, va anar a buscar el cotxe, que tenia un Fiat, i bàsicament volia tornar a casa, on hi havia el seu marit i tenien un fill molt petit. Però quan, davant del cotxe, davant de l'aparcament, la van atacar i la van matar a punyalades. Va rebre més de 15 punyalades a tot el cos.
I seguim sense saber qui és l'autor, entenc, no?
En aquest cas intentarem explicar per què hi ha alguna esperança de percebre-ho. Evidentment, no hi ha cap novetat important en els últims anys, però els Mossos d'Esquadra tenen algunes proves contra l'assassí. El problema és que mai les han pogut aterrar fins ara. L'arma blanca que va fer servir l'assassí la van trobar 3 anys després en un hort. Una dona d'un hort va trobar l'arma blanca. Però l'arma estava totalment neta, no quedava res de sang, i per tant aquesta prova no acaba de ser funcional. També tenim una càmera de seguretat que va enxampar l'assassí caminant pel carrer poc després del crim. Però la imatge és molt borrosa i tampoc es pot reconèixer. Se pot saber que és un home, que és mitjanament jove, però no es pot reconèixer la persona que hi ha al darrere. I anem a la prova més important, que és que la policia fins i tot té ADN seu. L'assassí, en el moment del crim, tampoc se sap molt bé si era un robatori o no, s'interpreta que era un robatori perquè li va robar la bossa de mà, però alhora l'acarnissament de clavar-li 15 punyalades és molt poc freqüent en robatoris. Per tant, no se sap molt bé tampoc en quines circumstàncies va produir el crim. Però bàsicament, l'assassí li va agafar la bossa de mà i se la va emportar. I la va llançar en una paret poc després, en un racó que hi havia parets poc després. Total, que sang seva, en teoria, va anar a parar a la paret. Per què sang seva? Perquè en teoria ell també va resultar ferit durant l'agressió. Per tant, els Mossos consideren que la sang que tenen d'aquella bossa és de l'autor del crim. Què passa? Que la van comparar amb tothom.
I no
com. Amb familiars, coneguts.
Déu-n'hi-do.
Tots els condemnats per delictes violents de Catalunya. Tothom. I no hi ha cap resultat.
Jo tinc un dubte, perdó, amb això de comparar la sang. Tu has d'escollir la persona amb qui la compares? És a dir, no la pots comparar amb, m'invento, amb tots els homes majors de 18 anys d'Espanya, per exemple?
Que tinguis l'ADN, sí.
Clar, has de tenir l'ADN, no? Classificat.
Clar, és a dir, ho pots fer amb els condemnats, perquè el tens claríssim, l'ADN. Però amb persones i amb el teu ADN segurament no podrien fer-ho. El que sí que els Mossos tenen estudis, ara això és molt interessant, perquè tenen una nova forma de comparar l'ADN de la sang i poder concretar, per exemple, més o menys l'origen de la persona.
Ah, ostres, val.
Per certs trets d'ADN que cada país hi ha, doncs poden arribar a concretar que és una persona estrangera o sembla que sigui nacional, o etc. Però clar, necessites tenir... O sigui, de la gent fitxada i que tens l'ADN i tot, doncs sí que ho pots fer. Per què és un cas que diem que potser hi ha una mica d'esperança?
I esperança, no?, que deies?
Perquè potser un dia arribarà un nou ADN d'algú que ha sigut condemnat
clar,
per un delicte...
No? Clar, clar.
Per un altre homicidi, per exemple.
Uh-huh.
O per una agressió a Marbre Blanc, m'invento qualsevol cosa, i que l'ADN faci maig i haguem trobat l'assassí de Montserrat Sánchez, doncs, tants anys després.
Sí, déu-n'hi-do. Vinga, doncs, seguim, continuem amb aquest rànquing que avui ens parla el Cesc Maideu. És un rànquing, ho sabem, som conscients, fred i dur, però anem pel quart crim sense resoldre.
Al meu costat toca
I ara passem, estàvem a Palafrugell, no? Passem a, cap a Tarragona, no?
A Tarragona. I viatgem 4 anys enrere, abans estàvem al 2018, ai, 2018, el 2008, i ara estem al 2004. És el cas de l'Aurora Mancebo, que és una noia que llavors tenia 24 anys i va desaparèixer. En fi, mai més l'han tornat a trobar. Aquell dia va sortir de casa i no va tornar a dormir. 12 dies després van trobar la roba que portava aquell dia en una zona boscosa, als afores de Tarragona, i la roba estava tacada de sang. I aquell dia no va sortir de casa ni amb un mòbil ni absolutament res. Va sortir de casa només amb la roba i una Bíblia. I la Bíblia també la van trobar entre les restes de roba, i la Bíblia també estava tacada de sang. Hem de tenir en compte que l'Aurora havia patit problemes de salut mental i la religió és una cosa que l'havia ajudat molt a sortir endavant. I ara era quan estava tornant a sortir de casa, estava tornant a intentar tenir amistats després d'un període d'això, que havia tingut bastants problemes de salut mental. Per aquest cas, la Policia Nacional va detenir un jove que continua encara ara com a investigat, és a dir, el cas no està tancat, continua com a investigat aquest jove, perquè diversos testimonis el situen a ell la nit dels fets. I diversos testimonis asseguren que era una persona que s'estaven coneixent, i fins i tot hi ha un amic del jove que afirma que aquella nit ell li havia explicat que havien anat amb l'Aurora a mantenir relacions sexuals als afores de Tarragona amb un cotxe. Sí, com que sigui, de proves no n'hi ha i no s'ha pogut concretar absolutament res. I hem de tenir en compte que és una ferida encara oberta, i en aquest cas per la família també ho és. Perquè parlàvem que és un cas del 2004, i hem de pensar que el 2022 els Mossos van revisar un pou on es pensaven que hi hauria el cos de l'Aurora. I evidentment cada cop que fas això per la família és...
Home, remou tot, clar.
Remou tot, i tens l'esperança de que aquest cop sí, però finalment no el van trobar, el cos. I continuen com un cas obert.
Déu-n'hi-do. Va, Cesc, explica'ns l'últim lloc d'aquest rànquing que ens portes avui.
I avui potser he fet una mica de trampa aquí, perquè sí. he volgut ser una mica esperançador al final.
Sí, i gràcies, perquè dic, ostres...
He portat un crim que va estar 20 anys impune, però que els Mossos van aconseguir resoldre fa poc. Per tant, bé, una mica per exemplificar, clar, que encara que hagin passat 20-30 anys després d'un crim...
Es resol, eh?
Es poden arribar a resoldre, evidentment. Aquest cas és de l'any 2000 i es va resoldre el 2018. Ens hem de situar l'any 2000 a Montgat, al Maresme. Un home mort apunyalat en un domicili. I l'escena del crim era molt grotesca. Bàsicament perquè l'assassí havia deixat una flor, una margarida de plàstic, a l'orella de la víctima. I a la paret hi havia diverses inscripcions nazis, com una que deia que, bàsicament, Hitler tenia raó. Era una de les inscripcions que hi havia a la paret. Això sí, no hi havia cap rastre d'ADN, absolutament res. I es va tancar el cas. La Policia Nacional, en aquell moment no hi havia tantes, evidentment, tantes novetats per investigar com i tecnologia per investigar com ara, però es va tancar. I 16 anys després els Mossos el van reobrir. El primer que van fer els Mossos... Recordem que els Mossos tenen una unitat que es dedica únicament a investigar crims antics.
Sí, no?
La Unitat Central d'Homicidis. I es dedica a reobrir casos de fa molts anys, com aquest, que feia en aquest cas 18 anys, i investigar. I van intentar reconstruir les últimes hores de la víctima. I van descobrir com una nova línia d'investigació que era molt nova, que és que havia contactat la víctima a través d'un anunci d'una revista local amb un home, i que havien quedat. L'objectiu de la víctima, en aquest cas, era mantenir relacions sexuals amb l'home. Però l'home va planificar el seu crim i el va assassinar. Ens preguntarem el per què. El perquè és perquè ell era un neonazi i en aquell moment va planificar l'assassinat d'una persona gay. És a dir, que ho va fer per motius homòfobs. De fet, ell mateix ho va confessar durant el judici a l'Audiència de Barcelona, que va ser el 2019. Aquest home, però, no el van trobar a Catalunya, sinó que el van haver de tenir a Medellín l'any 2017. És a dir, havia aconseguit fugar-se d'Espanya i havia aconseguit arribar a Medellín i estar amagat durant 18 anys.
Déu-n'hi-do. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45... Clar, jo ara estic pensant... De fet, mira, un dia és per saber-ne més, d'aquesta unitat que deies que tenen els Mossos, no? D'aquesta reobertura de casos sense resoldre. Què fa, no?, que un cas, perquè deuen haver-hi, tu deies, tants i tants casos sense resoldre, què fa, no?, que s'obri un cas, que surgi... de cop i volta una pista...
Exacte, per reobrir un cas, en aquest cas, es necessita sobretot tenir una pista nova.
Una pista nova.
Una pista nova.
I, clar,
el cas de l'Helena Jovany, per exemple, és molt clar.
Claríssim.
En el moment en el qual el cas de l'Helena Jovany hi hagi una... Ara està a punt d'arxivar. Doncs en el moment, si algun dels que queden de proves per fer, que són mostres d'ADN d'algunes pistes de roba, surti que sí, a reobre el cas. I ja tens molt més temps. Però en aquest cas, això, els Mossos, és que... Hem de pensar que un dia en parlàvem amb ells i ells és que no es treuen els casos del cap tot el dia. És a dir, van a dormir amb els casos, sovint amb els casos, perquè és buscar sortides imaginatives a llocs on s'han mirat i regirat. I en aquest cas també les noves tecnologies que tenen els Mossos al seu abast doncs, hi fan bastant. Que poden tornar a mirar una peça de roba que en aquell moment no donava positiu i ara pot donar positiu. Però clar, no, és molt, molt complex.
Bueno, doncs acabem avui la secció amb el Cesc Maideu. Com sempre, al final de la secció, intentes posar de relleu aquesta mateixa idea, no?, que sovint destaquem, no?, dels crims perfectes.
Exacte, sí, que ara hem parlat de casos això molt complexos, que hi ha molta prova al darrere, molts testimonis, molt difícils de resoldre, i ara anem a un cas més de la vida real, diguéssim, dels que hi ha cada dia a Catalunya, bueno, cada dia, no, perdoneu, cada mes a Catalunya, això sí. I aquest cas és a Tarragona, el 2023. Bàsicament, el resum és la tonteria més gran pot acabar provocant una mort. Un home arriba en un bar i demana una cigarreta a un altre home que està a la barra del bar. L'altre home s'hi nega. Comencen a discutir. No es coneixien, en teoria. Comencen a discutir, acaben a cops de puny i l'home que havia demanat la cigarreta acaba morint pels cops de puny.
Fuma mata.
Seria l'excés.
Bàsicament.
Saps que me'n recordo d'aquest cas?
Sí?
Sí, home, a mi em sona bastant.
Vull clar, 2023, no fa tant.
Sí, no fa tant, no fa tant.
Ostres,
sí, sí.
Tu. Bueno.
No, ai, fill. El preu de la vida a vegades és una cigarreta.
Doncs sí. Cesc, moltíssimes gràcies.
Ho hem de deixar aquí.
Jo ara m'he quedat ja... O sigui, estic glaçada, tot el que he explicat avui.
Ara ho hem d'aixecar.
Tens ja el tema.
Podem anar una mica més light, si voleu. Havia pensat que potser estaria bé. Podem canviar això com vulgueu vosaltres. Però havia pensat en fer un rànquing de les 5 ciutats més perilloses de Catalunya.
Ah, això està bé, això.
O dels que en realitat seran les 5 ciutats que tenen més delictes per habitant.
Val, d'acord.
Tu comprem, tu comprem. Sí, sí, li comprem, Mercè. Mentre enviï el guió a temps...
Ui, han començat a sortir aquí... Pots defensar-te, si vols, mai Déu.
No, en el diari en paper estem acostumats a un ritme poc organitzat. O sigui, anem bastant a última hora en tota la vida. I m'han dit que l'Olma és la persona més organitzada de Catalunya. Així que...
Maco, bé. per seva, eh?
Gràcies, Cesc, home, gràcies. Tu,
Cesc Maideu, periodista de l'Ara i també col·laborador d'aquest programa. Gràcies.
Moltes gràcies.
Que tinguis bona setmana.
Ràdio Estel.